supercalifragilístic expialidosos. És una paraula de poders meravellosos que només la diuen els més grans i els més famosos. Supercalifragilístic expialidosos. Ai, piru, 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 li, piru, lai. Ai, piru, 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 li, piru, lai.
La ràdio de la segona meitat del segle XX, la ràdio en català, té un nom. Aquest nom és Salvador Escamilla, un periodista de ràdio, també ha fet alguna mica de televisió, que va estar present a molts bons moments de la ràdio en català i també en moments de penúria de l'idioma català a la ràdio. I avui el tenim aquí amb nosaltres, ha fet moltíssimes coses, ha presentat el programa Radioscope, va ser la seva gran criatura durant molts i molts anys, 20 i no sé quants anys, ara ens ho dirà. Ha estat padrí de molts grans artistes actuals, com Joan Manuel Serrat, per exemple. Ell el va portar de la mà a la discogràfica perquè gravés el seu primer disc. Ha estat, no podríem dir mecenes, però sí impulsor de molts grans cantants amb el seu concurs èxit de Catalunya Ràdio. Ha estat doblador musical de diverses pel·lícules de Walt Disney i avui tenim la gran sort, Patrícia.
Home, és un honor.
I el gran privilegi de tenir-lo aquí amb nosaltres, Salvador Escamilla. Molt bona tarda.
Bona tarda. Ben trobats tots els radioescoltadors i els oients, que de tot hi ha la vinya del senyor. Hi ha qui escolta i hi ha qui oieix, que és una lleugera diferència.
I tant.
I celebro molt conèixer-vos perquè sou una parella magnífica de radiofonistes i de persones.
Moltes gràcies.
Oh,
a veure, aquest espai està pensat per nosaltres elogiar els convidats i no a la inversa.
Exacte, ha de ser una entrevista que serveixi per repassar la trajectòria de professionals de la talla del Salvador Escamilla, per exemple, i hem de ser nosaltres que elogiem el convidat.
Ho farem, però no m'he pogut resistir i ho he esquitxat.
Molt bé, i a més ja has parlat dels radioescoltadors. Sí. Cosa que també et volíem preguntar, no és el mateix sentir que escoltar, oi?
No, de cap manera, com tampoc és el mateix veure que mirar.
Exactament.
Exacte. Molt bé.
Sí, doncs... són matisos que són importants.
I tant. És un dels grans principis del Salvador des dels seus inicis, perquè, Salvador, tu vas començar estudiant a l'Institut del Teatre, oi? Els teus inicis eren més sobre un escenari que davant d'un micròfon, oi?
Sí.
Com va ser la teva etapa primerenca del teatre?
Perdona, estava tractant de vislumbrar de què és el que sento, què és?
Això és un error. Tots ens diran que és amor.
Ah, sí. Sí, ens ho diran tots que és amor.
I tant. Això és del teu... Hi ha un CD, hi ha un disc que és molt important a la teva vida, que és el de pel·lícula, no?, que reuneix totes les teves cançons. Després en parlarem, de les cançons.
Cançons que estan... cançons que estan incrustades a les pel·lícules i també d'altres que no hi són. I que podien ser de pel·lícula per lo magnífiques de la seva melodia, per exemple.
Perquè tu et vas voler iniciar en el món del cant, no?, i de la lírica.
Sí. Jo vaig anar a l'Institut del Teatre a estudiar això, art dramàtic. Allà va venir un fira curs que jo recitava allò del Cyrano de Bergerac.
Carai.
Allò de tuviera gloria, dinero, a qué precio lo alcanzara, de qué medio me valdría, di, buscando un protector y medrando a su favor con la hiedra que aporfía el tronco, abrazando, lamiéndole la corteza, suavizando su aspereza, va poco a poco escalando la copa, yo así medrar, yo por astucia elevarme, de mi ingenio no acordarme ni con mi esfuerzo contar. No, gracias. I aquí anava dient una sèrie de coses i sempre acabava dient no, gràcies, no i mil veces no, gràcies. I perdoneu que us hagi donat la tostada.
No, home, no, què perdoneu? Al contrari.
Que us hagi donat aquest. Però és que me'n recordava d'aquella vegada que va venir a l'Institut del Teatre, era un fi de curs, i jo recitava el Cyrano de Bergerac, de l'Edmond Rostand, i va venir a veure amb un director de teatre, que era l'Esteve Polls, i ens va anar pescant a una sèrie de gent que més o menys li agradava, o si no li agradava pensava que li hagués pogut agradar. I ens va muntar una companyia, la companyia Ciutat de Barcelona, i ens va portar a Itàlia a fer teatre. Vam anar a un festival estudiantil de tot el món, amb companyies franceses, italianes, a Parma, el país del bon...
Formatge.
Formatge,
formatge, un formatge fantàstic. i allà que es feia un festival i cada país i imaginava una cerimònia o un argument, depèn de l'obra que presentava, i vam, després d'aquest festival a Parma, en el Gran Teatre de Parma, el Reggio Palazzo di Parma, després d'aquí vam anar a diferents poblacions, doncs l'Esteve Poll va conèixer diferents empresaris, i no us vull fotre més rotllo, eh? Però vam fer una gira per Itàlia, i allà, doncs, amb la companyia de l'Esteve Polls, la Montserrat Julió, la Carme Molina, el Tarrau, el Viader, el Pedrós, en fi, tanta gent, vam fer tota una gira, i al venir aquí a Barcelona, després d'aquesta gira per Itàlia, ens van contractar l'empresari Brilles, ens va contractar el Teatre Alexis, que va ser un dels teatres de butxaca per la poca capacitat que tenia, però era una manera estupenda de veure el teatre tan a prop, perquè quasi la platea entrava dintre de l'escenari, i allà vam fer Los blancos dientes del perro, Cuando las nubes cambian de nariz, etc etc etc.
Hi ha coses que no s'obliden, eh?
Però estava jo pensant, no
s'obliden? Però tu les tenies recordades, aquesta?
No, jo ho dic per tu
amb la facilitat,
amb el detall amb què ho recordes.
No, és clar. I de Los dientes del perro, que era una obra escrita en castellà, jo la vaig convertir en bilingüe, perquè li vaig dir a l'Eduardo Criado, que era l'autor, escolta, i si quan fa teatre aquesta gent ho fa en castellà, i quan parla en natural i parla de veritat, parla en català? I així es va ser. Es va fer bilingüe, i això va ser un dels èxits també en aquell Teatre Alexis.